farà la lectura d'una carta que va fer Miquel Martí Pol el novembre de 1999, com qui us parla era regidor d'ensenyament de Santa Maria de Palautordera. Benvolgut Joan Roviralta. Moltes gràcies per la carta a la qual el senyor alcalde, el regidor de Cultura i tu mateix com a regidor d'ensenyament em convideu als actes de la primera setmana de la llengua catalana, amb la qual em voleu retre un homenatge. Us agraeixo aquesta gentilesa i et prego que expressis el meu agraïment no tan sols als dos signants, junt amb tu, de la carta, sinó a tots els membres del consistori. Si la salut m'ho permet, seré al vostre poble el dia 18 de desembre, abans de les 2 de la tarda, per presidir la inauguració d'aquesta plaça a la qual, amablement, poseu el meu nom. Un altre cop, moltes gràcies i, si no hi ha res de nou, fins aviat. Cordialment, Miquel, Martí i Pol.
Punt7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, són les 9 i 2 minuts del vespre i som en directe a Punt7 Ràdio Sant Celoni i per tant això, si és dilluns avui, només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 184. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan. Què ens vols afegir sobre aquesta carta?
Bé, aquesta carta va ser una carta molt emotiva perquè clar, jo no esperava que em contestés d'aquesta manera. Va ser un acte que vam fer la primera setmana de la llengua catalana que es feia a Palau, no s'havia fet mai cap abans, i se li va dedicar una plaça que és encara hi és, que porta el seu nom i que doncs, va tenir la gentilesa de venir en persona, tenint en compte sobretot el seu estat de salut, que ja llavors era molt delicat. I va anar fantàsticament, va ser una jornada realment espectacular, amb totes les escoles de Palau participant i fer un plin a l'esplai. I per tant aquesta carta és una mica tot això. Bé, en tot cas, bé, saludo a tota la gent, ja, bona nit a tothom, esperem que us hagi agradat aquesta introducció i comencem doncs un programa, doncs, com sempre, farcit de continguts, que ara Francesc començarà a explicar. També saludem
la Gemma Grau,
que farà el control, i a totes les nostres persones que aniran sortint al llarg del programa.
Bé, avui tenim una crònica des de les Illes Balears, ens la portarà la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i avui tenim secció de Sobre el fil literari. Avui parlem d'actualitat, oi, Jordi?
Sí, i tant. Intentarem posar-nos al dia en relació als anys literaris que se celebren aquest 2012 i també amb aquelles celebracions que potser encara arrosseguem del 2011.
Tenim també literatura universal. Joan, literatura sueca de misteri.
Sí, ja és la tercera, tretzena edició, Ja vol dir que hem parlat de 12 llibres i avui parlem del que fa 13. Tornem a parlar d'una autora que ja havíem parlat anteriorment, Asa Larsson, en aquell cas era Aurora Boreal. Enguany, o aquesta vegada, parlarem de Sang Vessada, la segona obra que va escriure i que doncs, li va donar, doncs, també va tenir mereixedora de molts premis.
Avui parlarem de la llista de llibres més venuts, atès que, de fet, feia ben bé 2 mesos i mig que no en parlàvem. Penso que l'última vegada que me'n parlava va ser el novembre. I com que a més hi ha hagut les festes de Nadal, les vendes, val la pena de veure quins són els llibres que s'han venut més darrerament. Tenim com cada setmana els microrelats.
Sí, els microrelats els presento són d'uns relats curtets, a vegades curtíssims, com els que vam fer la setmana passada, de Terralles, en aquest cas són una mica més llargs, que són Regàlia i Amistats Perilloses. Són relats de l'Associació de Relataires en Català i són microrelats que són participen en un concurs i aquests són els, diguem-ne, contes seleccionats.
Tenim els llibres a la carta que ens porta l'Helena Martínez Pons. Avui parlarà d'un dels llibres més venuts, que és el llibre d'en Jaume Cabré, Jo confesso. Recordem que la setmana passada vam també tenir una explicació d'un llibre de Jaume Cabré que ens va fer les teves cases. I tenim noticiari i tindrem també una crònica ja a la part final del programa de l'Empar Murelló. Acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon nostre benvolguda, Laia Martínez. Hola, Laia, com estem per aquí baix?
Hola, bon vespre, com anem? Estem molt gelats. Ara demanava a la vostra companya a veure si teniu neu, perquè aquí ja ens han fet previsió de que en caurà i sembla que va de veres, eh?
Aquí ja Sant Celoni, i Sant Celoni potser no. Neu, penso que potser no.
No ho sé, si n'hi ha Mallorca, sí. Si
el Montseny, el Montseny a dalt del Turó de l'Home poder ser.
Us afecta una llevantada, em sembla.
Sí, però també la neu em sembla que només la veurem a Lluc o en el Puigmajor. No, no crec que Palma m'arribi.
Doncs vinga, què tens, què vols explicar?
Us volia convidar a una presentació que hi haurà aquest dimecres d'un llibre molt interessant. És un assaig que es titula Negra i mallorquina, orígens i evolució de la novel·la policiaca a Mallorca. És un llibre que ha escrit Alexandre Casadesús, que és, a part d'escriptor, és professor de la UIP, de la Universitat de les Illes Balears, i l'ha publicat les edicions de l'Abadia de Montserrat. Bueno, és un assaig, però és molt amè. Neix amb la intenció de presentar tota una sèrie d'autors mallorquins, ja siguin de naixement o d'adopció, que han tocat aquest tema, aquest gènere policíac en llengua catalana, i estudia les seves obres, diguem-ne, a partir també d'opinions o resums dels propis autors en les darreres dècades. Hi ha autors molt coneguts com Guillem Frontera, Sebastià Benàsser, Carme Riera, i el que ens fan com una mena de síntesi o presentació de les seves novel·les, de per què les han escrit, en què s'han inspirat, de per què ho han fet de la manera que ho han fet, i diguem-ne que llavors en Alexandre Casadesús fa com una tesi, no?, com una teoria de com ha anat evolucionant aquest gènere literari aquí a l'illa. I bé, analitzant també doncs totes les característiques socials i polítiques que són pròpies, no?, d'aquest estil narratiu. Molt interessant. Ho presentarà a Can Alcover, a l'espai cultural que tenim aquí a Palma, al carrer Sant Alonso, número 24, i això serà dimecres 18, de vers les 8 del vespre.
Molt bé.
I esteu convidats. I després, a Can Alcover mateix, hi haurà un altre acte molt interessant i en el qual doncs, hi haurem de participar tots els que puguem, jo mateixa hi aniré, que serà una lectura reivindicativa que han titulat per uns Premis Ciutat de Palma en català i de prestigi. No sé si esteu al cas que bé, aquest dia 20, s'entreguen en el marc de les festes de Sant Sebastià els Premis Ciutat de Palma, de poesia i narrativa. I bé, amb el canvi de govern, aquests premis han tornat a esdevenir bilingües, català i castellà, cosa que feia doncs, de vers 20 anys que ja no eren. Aleshores, nosaltres farem aquesta lectura, tots els membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de l'AELC, i del PEN Català, juntament amb la col·laboració de l'Obra Cultural Balear, i bé, recitarem poemes i textos literaris, escrit en català, evidentment, a la mateixa hora que s'entregaran aquests premis, no?, per fer un poc de contraprogramació, no?, i reiterar una mica el nostre rebuig a totes aquestes agressions a la llengua, a la cultura i a la literatura catalanes, a les illes en general.
Sembla que hi ha una mena de rebuig generalitzat a les illes contra les decisions de Bauzà, no?, amb el tema de la llengua. Fins i tot des de les files del mateix PP doncs no hi estan d'acord amb tot
això. Sí, no ho veuen gaire clar. És curiós, bé, des del Principat pot semblar estrany, no?, però és clar, aquí hi ha, diguem-ne, molts polítics del PP que són una mica, doncs, com potser en Piqué havia estat, no?, una mica, bé, defensors de la llengua pròpia, mal siguin tant de dretes. Però bé, vaja, serà un acte molt sentit i ja han confirmat la seva participació molts autors importants i bé, i esperem que tothom això mostri el seu suport.
Esperem que sigui un èxit, doncs.
Sí. I bé, a banda d'això, només us volia comentar, ja ho vaig dir la setmana passada, al llarg d'aquesta setmana se celebra Sant Antoni, que és una festa doncs que es gaudeix a un gran nombre de pobles de Mallorca i que bé, que se celebra al carrer, es torren llangonisses, es torren botifarrons, en el caliu dels foguerons, que són aquestes... Bé, aquestes foganyes en el carrer, surten els dimonis, hi ha ximbombes, hi ha glosadors, i bé, tot això diguem-ne que és molt tradicional d'aquí, de Mallorca. Sobretot hi ha una sèrie de pobles on se celebra amb més intensitat, que serien Sa Pobla, Artà, Muro, Manacor, i bé, tenen això, festes que duren des d'un dia fins a una setmana, amb molta... Això, molta llengua i molta celebració i molt foc i molta alegria. És a dir, que també imperdibles.
Molt bé, doncs. Deixem-ho aquí, doncs?
Sí, si us sembla.
Molt bé, doncs vinga, esperem de trobar la setmana que ve. Ja podré estar una mica més lluny, però participaré des de fora.
Sí, sí, te'n vas de viatge.
Sí, vaig a l'estranger ja, i llavors ja des d'allà doncs, ja faré la meva intervenció.
Bé, exacte.
Però ja, els companys estaran per aquí i seguirem fent un programa normal i ben fet, com sempre.
Molt bé.
Doncs vinga.
Idò, gràcies, una abraçada.
Igualment.
A reveure, fins la setmana vinent.
Adéu.
Sobre el fet literari.
Bé, avui sobre el fet literari parlarem de les seqüeles d'un any literari que ja s'està acabant i de l'inici d'un nou curs o any literari. L'any literari que s'està acabant és l'any Segarra. El setembre del 1961 moria Josep Maria de Segarra, i aquest autor prolífic d'obres de teatre, de novel·les, de memòries, de poesia, fins i tot és l'autor del poema més extens, és a dir, que compta amb més versos de la literatura catalana, doncs potser necessitava una certa reivindicació, perquè havia quedat en una mena de llims literaris. I precisament la setmana que ve, de Josep Maria de Segarra, o en relació amb Josep Maria de Segarra, hi haurà un homenatge. Aquest homenatge, concretament, serà el dilluns, dia 23, al Palau de la Música. Es farà un passeig per la vida i l'obra de Josep Maria de Segarra a partir d'un muntatge pensat i dirigit per Joan Oller. En aquest muntatge participaran una sèrie de cantants i d'actors com Esther Formosa, Roger Mas, Sílvia Pérez Cruz, Marina Rossell, Toti Soler i el Cor Jove de l'Orfeó Català, els quals interpretaran, a part de recitar versos, doncs interpretaran composicions escrites per Josep Maria de Segarra i musicades per Lluís Llach, Ramon Muntaner, Toti Soler o Ovidi Montllor. Això, em sembla que ja ho havíem dit, serà al Palau de la Música Catalana.
A 8:15.
A 8:15, a més. Em sembla que avui, a més, els lectors d'un diari en català que comença amb El Punt i acaba amb Avui, tenien l'oportunitat de reservar dues entrades per carnet per assistir a aquest espectacle.
I, a més, a VilaWeb, ahir, em penso que era, també es podien reservar invitacions. És a dir, havies d'imprimir un paper, una invitació, i anar a les taquilles del Palau de la Música i vas canviar aquesta invitació per dues entrades.
Uh-huh. En definitiva, doncs, un any que s'acaba, un any per recuperar un autor prolífic interessant de la nostra literatura.
Jo, Jordi, em deixes dir una cosa?
Sí, tant.
Només volia dir que recordar als nostres oients que, de fet, això s'ha fet, no diré en presses, però sí que s'ha fet perquè el fill de Josep Maria de Segarra, el Joan de Segarra, va protestar, va posar el crit al cel perquè va descobrir que en un any com aquest el Teatre Nacional de Catalunya no havia programat cap obra del seu pare en la programació d'enguany. I, en principi, no no hi havia programat cap homenatge, però com que el Joan de Sagarra es va queixar, es veu que el conseller de Cultura de cop i volta va trucar-lo i es van trobar i van muntar una mica, van pactar que farien aquest homenatge, perquè clar, hi ha un article al VilaWeb que diu quan Joan de Sagarra fa por.
I de fet, de tota manera, cal dir també que no es havia programat cap obra al Teatre Nacional ni a cap teatre de Catalunya. Això també és greu, no?
Ja probablement com a reacció a aquestes queixes, a Televisió de Catalunya també van passar un muntatge televisiu sobre una obra de Sagarra que és La Rambla dels Floristes, i crec que encara es pot veure a TV3 a la carta, eh? Anem per l'any que comença. L'any que comença és un any dedicat a tres escriptors. I qui s'encarregarà d'aquest triple any literari? Qui serà el comissari o la comissària, hem de dir, d'aquest triple any literari? Serà la coneguda professora universitària i mediàtica, Laura Borràs. Laura Borràs, per un encàrrec de l'Institut de Cultura de Barcelona, per cert, podríem millorar la web perquè s'hi troba molt poca informació, o si més no s'hi poden fer cerques. L'Institut de Cultura de Barcelona impulsa aquest triple any literari dedicat a, fixeu-vos-hi bé, Joan Sales, Pere Calders i Tisner, que és el pseudònim de Valí Artís Gené. Aquests tres escriptors tenen en comú haver nascut fa 100 anys, és a dir, el 1912. Tots tres es van formar i van donar-se a conèixer com a escriptors abans de la guerra del 36 al 39, i això sí, tots tres van desenvolupar la major part de la seva producció literària a partir de la postguerra, és a dir, de la fi de la guerra l'any 39. Què més tenen en comú a part de la data de naixement? Bé, pertanyen, això sí, a aquesta generació marcada per la guerra. Tots tres es van allistar voluntàriament en l'exèrcit de la República. Sales es va formar com a oficial a l'Escola de Guerra de Catalunya i es va incorporar a la columna d'Urruti, però també va ser al front d'Aragó i a les columnes Macià Companys. Calders va ser al front de Terol, i Tisner, que va començar sent soldat ras, va acabar el conflicte amb la categoria de tinent coronel. Tots tres van patir les conseqüències de la derrota i van reflectir literàriament la seva participació en la guerra i algunes conseqüències de la derrota en algun cas en sengles, o si més no tres, obres literàries, que serien Unitats de xoc, de Pere Calders, 555 Brigada mixta, de Valí Artís Gené, i Incerta glòria, la novel·la de Joan Sales. Tots tres amb solucions i estils diferents. Tots tres, a més, tenen en comú una altra característica, que van anar a raure a Mèxic en el seu exili, és a dir, van viure l'exili en aquest país. Amb durades diferents, l'un 23 anys, l'altre 26, l'altre menys, 7 anys només, van fer vida doncs en aquest país, i allà algun fins i tot es va tornar a casar. Aquests tres autors, de fet, per alguns especialistes en literatura, no formen part del cànon, és a dir, no han estat incorporats a la nòmina de grans autors de la literatura catalana. Per d'altres estudiosos, sí, perquè la seva obra apareix entre les millors obres de la literatura catalana, una col·lecció molt coneguda. Sigui com sigui, encara podríem destacar algun detall, i ja anem cap al final del programa, de l'apartat del programa, que seria doncs el fet que, per exemple, Joan Sales no només va ser un poeta important, un novel·lista important, sinó que a més va ser un editor important. Va ser el fundador del Club dels Novel·listes, que hem de recordar que va ser l'editorial que va publicar obres de Llorenç Villalonga, però sobretot de Mercè Rodoreda. Va ser doncs l'editor i editor en el sentit de supervisor del text de la plaça, la famosa plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. I fins aquí doncs aquest apartat.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, parlem d'aquest espai de literatura, literatura universal, com a subapartat d'una literatura de sueca de misteri número 13. Parlem d'Asa Larsson. Asa Larsson amb el llibre Sang Vessada. Aquest llibre està editat per Columna, a la col·lecció clàssica 827, Barcelona, febrer de 2010, segona reimpressió. El febrer del 2010 es va fer la segona reimpressió, la primera s'havia fet al gener. Si fixeu-vos que en un mes es va haver de fer una segona reimpressió perquè va tenir èxit. 366 pàgines, 18,50 en format paper, 8,50 a Amazon en versió butxaca, perquè ara a Amazon també ve llibres en català. Això és una pàgina, diguem-ne, d'aquesta empresa americana, i 8,99 un format e-book. Aquí, curiosament, sempre es queixaven que els e-books, els llibres d'aquest tipus digitals, sempre eren molt cars. En aquest cas és la meitat de preu, ja comencem a anar bé. L'escriptora i advocada fiscal Asa Larsson va néixer l'any 1966 a Uppsala, Suècia, però es va criar a Kiruna, una localitat del nord situada a la província de Lapland, en la qual l'escriptora sueca ambienta les seves novel·les. Quan ja vaig dir en el seu moment, Asa i Stieg Larsson no tenen cap relació de parentesc, encara que comparteixin el cognom. L'autora va publicar aquesta obra el 2003, un any abans que la mort s'emportés a Stieg Larsson, precisament. Ell mateix va dir que el va mantenir despert tota una nit perquè no podia deixar de llegir-la, i es va confessar, Stieg Larsson, fan incondicional d'Asa Larsson. Sang Vessada és la segona novel·la de l'escriptora sueca, a la qual planteja, en aquesta novel·la planteja un brutal assassinat i obriga la seva protagonista, Rebecca Martinson, a enfrontar-se a la realitat de les dones maltractades en una obra on la solitud i la dificultat de triar el camí correcte són els temes de fons. La mateixa autora afirma que escriure sobre dones és interessant perquè elles estenen la seva part femenina a tot el que fan, fins en una investigació criminal. Per tant, són més astutes que molts homes. Creu que les dones són un desafiament per als dolents perquè semblen molt fràgils, però després són molt perilloses i acaben descobrint els culpables. L'escriptora ha explicat que pren com a referència per a les seves novel·les personatges com Miss Marple, d'Agatha Christie, o l'heroïna de tires del còmic de Peter O'Donnell, Modesty Blaise. En aquest cas, a banda de Martinson, també té un paper fonamental Anna Maria Mella, que és un nom suec, encara que pugui semblar d'un altre lloc. És inspectora de policia, que és qui acaba d'esconir el culpable. És una novel·la on hi ha una pila de morts. Unes morts que tant poden ser assassinats com suïcidis. Comença l'acció amb l'aparició d'un cadàver d'una rectora d'una església d'un poble del nord de Suècia, apareix penjada a l'església i morta, que fa notar que encara que les dones puguin ser capellanes, aquí en aquest cas, d'una manera més o menys normal, aquí parlant de l'església luterana, protestant, aquest fet serà un dels desencadrants del seu assassinat. Especialment perquè, a més de rectora, és feminista i proteccionista animal dins d'un món d'homes masclistes i caçadors. Tota la narració és impregnada del respecte cap als animals. I l'autora va afegint de tant en tant fragments d'un veu interior d'un llop anomenat Potes Grogues, confrontant-lo amb un món molt més cruel i despietat d'humans. També té el seu valor l'estudi psicològic que fa del personatge de Martinson, relacionant-lo amb l'actuació que va tenir en la relació traumàtica de l'anterior novel·la de l'autora dita Aurora Boreal. En aquesta ocasió també s'implica fins a fons i també acabarà afectada. Jo suposo que la tercera novel·la, que ja ha sortit, doncs veurem què passa. Torna a sortir una constant de les novel·les de Larsson. Els dolents mai són molt dolents, ni els bons molt bons, ja que l'autora creu que tots són capaços de fer coses horribles, sota pressió, perquè està en la naturalesa humana. Això, Sang Vessada, es veu en la majoria de personatges que hi surten. Ni la policia és tan perfecta, ni el món dels advocats és una bassa d'oli. Larsson va deixar la seva carrera d'advocada per dedicar-se a escriure i ara renega de la seva professió i arriba a dir que si busques diners, un món on els diners és l'única cosa que importa, aquest és el dels advocats. O sigui, ja ho sabeu, si voleu fer diners, on deu d'anar? I ni els assassins són monstres, ni les víctimes uns àngels. Actualment, Larsson, per, diguem-ne, per sort nostra, es troba a Barcelona, per tal de participar a la trobada de la Setmana de la BCN Negra, és a dir, la Setmana de la Novel·la Negra, que se celebra del 2 a l'11 de febrer en diversos escenaris barcelonins. Trobareu més informació a la Viquipèdia en català sobre aquesta autora. Repetim la referència: Asa Larsson, Sang Basada, allò, columna, col·lecció clàssica, 827, Barcelona, febrer de 2010, segona reimpressió, 366 pàgines, 10,50 en format paper, 8,51 en Amazon en versió butxaca, fixeu-vos que és una diferència important, i 8,99 en format e-book.
Bé, amigues i amics, quan és un quart i 11 minuts de 9 del de 10 del vespre, és hora de fer el repàs de la llista de llibres més venuts d'aquesta primera setmana de l'any 2012, concretament des del dia 2 fins al dia 8 de gener de 2012. Recordeu que aquestes dades ens les facilita la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura. Bé, doncs en català, evidentment, i en l'apartat de ficció, el número 1, i resulta que la setmana anterior també estava en el número 1 i ja porta 19 setmanes al mercat, tenim el llibre de Jaume Cabré, Jo confesso, editat per Proa, i em fa l'efecte que avui l'Helena Martínez Pons ens en parlarà precisament d'aquest llibre. Per tant, val la pena d'escoltar les observacions que ens farà l'Helena sobre aquest llibre. El número 2 de la llista de llibres de ficció més venuts porta 44 setmanes a mercat, és un llibre d'Albert Espinosa. Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine. Aquest llibre, per cert, el vaig veure fa poc a Argentina. En les llibreries argentines també hi era, aquest llibre.
En català?
No, en espanyol.
Ah, en argentí.
En argentí. Número 3, El jardí oblidat, de Kate Morton, editat per Suma de Letres. Però està en català, malgrat el nom d'aquesta editorial. Número 4, 15 setmanes al mercat, Llibertat, de Jonathan Franzen, editat per Columna. Número 5, El país del núvol blanc, de Sara Lark, editat per Edicions B. Número 6, Ombres en la nit, de Ferran Torrent, editat per Columna. Número 7, Cançó de gel i foc, número 1, Joc de trons, de George R.R. Martin, editat per Alfaguara. Sobre aquest llibre, s'ha de dir que la gent que li interessa aquest tipus de llibres, com de ficció i d'aventures i d'aquest tipus, s'ha de dir que estan una mica enfadats perquè ha trigat molt a sortir en català aquest llibre. Ja fa molts mesos fins i tot, potser un any o més i tot, que els llibres en espanyol ja han sortit d'aquesta saga. I ara fa poc temps, relativament, que han sortit en català. I clar, després diem que els llibres en espanyol es venen més. Home, és que clar, si la gent que li interessa aquest llibre primer els troben en espanyol, clar, com no, si els realment els interessen, clar, se'l compraran, i més si és un llibre que ha tingut bastant ressò internacionalment. Penso que d'aquí a poc aquesta saga, aquesta de... quin nom he dit? Cançó de gel i foc, diu que sortirà a la televisió i tot, que ja està preparada una sèrie de televisió i tot. Clar, això és una cosa que s'hauria de vigilar més en aquest sentit, d'intentar que les versions sortissin en el doble idioma, en català i en espanyol. I llavors ja veuríem la gent que tria.
Si això és igual que el cine, això, el cinema en català. De quina autora has dit que era aquesta?
Cançó de gel i foc, número 1, Joc de trons, George R.R. Martin.
George R.R. Martin. Recordeu aquest nom.
Doncs bé, número 8, 14 setmanes en llista, UQ84, llibre 3, d'Haruki Murakami, editorial Empúries. Número 9, 10 setmanes en llista, de Patrick Rothfuss, El nom del vent, editat per Rosa dels Vents. D'aquest llibre l'Helena ens n'ha parlat, em penso, aquí al programa. Ja veieu que estem al dia, estem a l'actualitat més rabiosa, tirant de llibres. I el número 10, 96 setmanes al mercat, L'arbre a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, editat per Educable, o sigui, de 162. Sobta perquè aquest llibre, L'arbre a la ciutat dels Sants, en la setmana anterior que es va fer aquest estudi, estava en el número 3 i ha caigut 7 punts, de la posició 3 a la posició 10.
Això és que els estudiants de batxillerat...
Ja l'han treballat.
Ja l'han treballat o ja han comprat tots els exemplars que havien de comprar.
Exacte. Això és l'apartat de ficció. Anem a l'apartat de no ficció. Perquè el número 1 és un llibre, 7 setmanes al mercat, APM, el circ de la tele, de diversos autors, editat per Ara Llibres. Ara que a mi m'agrada molt l'APM, però no sé si em compraria el llibre, de fet, perquè és millor, la gràcia està en veure com aquells personatges ho diuen amb aquell estil tan peculiar. Però bé, no? també pot tenir la seva gràcia. Número 2, Steve Jobs, la biografia. 11 setmanes en llista. Autor Walter Isaacson, editat per Rosa dels Vents. Però es veu que aquest llibre als Estats Units es va convertir en el seu moment, a principis de novembre, en el llibre més venut als Estats Units. La primera setmana que aquest llibre es va vendre als Estats Units, se'n van vendre 379.000 exemplars. Es veu que el relat va superar la llista de bestsellers a l'última novel·la del popular autor John Grisham, que es deia The Litigators, a la qual va triplicar les vendes. I també va superar la segona obra de no ficció més comercialitzada durant aquest període, Killing Lincoln, de Bill O'Reilly, que no va arribar als 50.000 exemplars.
Aprofito per dir que parlen del creador del Mac, que el Mac per primera vegada farà programari en català. Fins ara no, sempre havia resistit, però al final hi ha hagut tanta pressió que a partir d'ara ja tots els programaris que surten ja seran i tenen la versió en català.
Molt bé, el número 3 és un llibre de Ricard Torquemada que es diu Fórmula Barça. 53 setmanes al mercat. La setmana anterior estava el número 4 i aquesta setmana està el número 3.
Comentarista de TV3.
Del Catalunya Ràdio,
penso.
Exacte, de les retransmissions amb el Puyol. I aquest llibre està editat per Cusatània Edicions. Número 4 de la llista, 43 setmanes al mercat, Corre o morir, de Kilian Jornet, editat per Ara Llibres. Número 5, Dieta Catalana.
Aquest vam parlar aquí, aquest llibre.
Vols dir que vam parlar no vam parlar amb l'Arcadi Libés?
Amb l'Arcadi Libés.
Exacte. És del mateix tema, però no és el mateix llibre.
No és el mateix, sí.
Número 5, Dieta Catalana i Salut, per Maria Pilar Sant Pau Jove, editorial Pòrtic. Número 6, l'art... un llibre molt interessant, aquest. L'art de no amargar-se la vida.
Ja va bé, això, ja.
L'art de no amargar-se la vida, de Rafael Santandreu, editat també per Cusatània Edicions. Número 7, Alef, de Paula Coelho, editat per Proa. Número 8, Sobre el camí de viure, converses amb el meu net, de Moisès Broge, editat per Edicions B, 17 setmanes en el mercat. Número 9, L'art de viure, de Gaspar Hernández, editat per Columna. Aquest, el Gaspar Hernández, deu ser d'aquest que surt a la ràdio, oi?
Sí, sí, a Catalunya Ràdio.
L'Ofici de Viure, penso que tenia un programa
L'Ofici de Viure, sí.
Em parlava d'això, I el número 10, 10 setmanes al mercat, un llibre de Sique Rodríguez, que es diu Educats per guanyar, confessions dels pares de Messi, Xavi i la resta del títol no em surt. Per tant, però ja es veu de què va el tema. Deu ser una explicació que fan els pares d'aquests jugadors de futbol sobre doncs, com
que en genis, no?
Exacte. Editat per Ara Llibres. Ja ho sabeu que a banda de mirar la llista de llibres més venuts que ens ofereix en general aquesta Fundació d'Audiències de la Comunicació i de la Cultura, les dades de la qual estan obtingudes de les vendes de més de 300 establiments a Catalunya, especialistes en electrònica, videojocs, grans magatzems, hipermercats, llibreries, etc. També nosaltres, pel nostre compte, busquem cada setmana, que fem la llista de llibres més venuts, busquem alguna llibreria més local, d'alguna ciutat en concret, per veure si realment aquestes dades es corresponen amb les dades d'aquesta llibreria. I hem trobat que els llibres 10 llibres més venuts a la setmana de Reis de 2012 a la llibreria 22 de Girona, de la llista de 10 llibres més venuts n'hi ha 5 que es repeteixen d'aquesta llista que acabo de donar ara mateix. I clar, i els altres 5 deveu estar pensant d'on són els altres 5 llibres, doncs són d'autors locals, autors de Girona. Doncs que clar, la llista general doncs potser no surten tan avançats. El número 1 és Jo confesso, de Jaume Cabré. El número 4 és Llibertat, de Jonathan Franzen. Número 5, UQ84, d'Haruki Murakami. El número 6, El jardí oblidat, de Kate Morton. I el número 7, Ombres en la nit, de Ferran Torrent. Quins altres autors hi surten? Doncs, per exemple, la Maria Mercè Roca, Bones intencions, que és una autora gironina, el número 3. Sí. Sergi Palol, El tresor del Cap de Creus, un llibre d'una temàtica més gironina, El Cap de Creus. Molt bé. I per acabar, falten... Ui, penso que ja vaig malament d'hora. Sí que us volia dir, els nostres espectadors, els nostres oients, que d'aquí...
Ja arribarà la televisió. Ara, amb tal com amb
està la situació, crisi,
segur que es posaran televisions.
Doncs, d'aquí a dues setmanes veu que tindrem a les llibreries el segon llibre de l'escriptor Xavier Bosch. Recordeu que aquest escriptor comunicador havia fet una primera novel·la que es deia Se sabrà tot, que va ser Premi Sant Jordi de novel·la 2009. Doncs veu que aquesta segona novel·la es dirà Homes d'honor, i és un thriller protagonitzat pel mateix personatge creat per Xavier Bosch a la seva primera novel·la. Santana investiga qui va cremar el Liceu des del seu nou programa televisiu. Ensopega amb la màfia siciliana i descobreix el passat real del pare de l'alcalde de Barcelona. Haurem d'esperar el 24 de gener per treure'n les nostres pròpies conclusions.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
Bé, comencem amb la lectura d'aquests microrelats de l'Associació de Ràies de Relatàries en Català. A veure si es fan del vostre grat. El primer es diu El regal. Està assignat per F. Arnau. Diu així. Malgrat esperar-s'ho, va ser com si mai l'hagués colpejat, com si un mall l'hagués colpejat de sobte. Va estar uns dies capcot i penserós, però de seguida vam emprendre a rumiar com seria la seva venjança. El cinquè aniversari de noces li va donar l'ocasió. El celebraven el Dia de Reis. Tancaven el restaurant que regentaven al públic i feien un dinar per a tota la família i els amics més íntims. Tot va començar com un refredat. Primer foren petits símptomes, absències, oblits, desaires i menyspreus que mai no s'havien produït, però, sobretot, la indisposició permanent amb excuses nímies com ara mal de caps i apatia a fer l'amor. Manca de motivació, etc. Encara no feia ni 5 anys del seu casament i l'Onofre va començar a sospitar. El seu amic Jaume li ha parlat de l'agència de detectius. En pocs dies va tenir les proves de la investigació a les seves mans. Les fotografies, vídeos, gravacions i altres documents de menor importància eren com un llibre obert. No hi havia cap dubte. La Laia tenia un amant. I dues vegades per setmana, algunes vegades tres, es veien. Per no dir que quedaven com si s'anés a acabar el món, en un hotel dels afores de la capital. Després de les postres, vingueren les brindis en cava i l'entrega de regals. Laia li va regalar un rellotge Omega. A continuació, ell li va lliurar el seu, un paquet rectangular embolicat amb un paper vermell i brillant. Entreu el paper i hi ve un altre de color daurat i després un altre, també molt cridaner. Segurament hi hauria alguna tonteria i després li donaria el regal bo, estava pensant la Laia. Potser alguna joia, com sempre li regalava, o, per què no, tal vegada fora algun diamant que tanta il·lusió li feia. Però no, hi havia una altra cosa. Quan ja havia tret tots els embolcalls, es va trobar amb una carpeta d'aquelles blaves de gomes. Aleshores, a la Laia li va canviar la cara. Quan va obrir-la i va extreure tots els documents que hi contenia, va descobrir que era la demanda de divorci. El segon conte es diu Amistats perilloses, fet per Copèrnic. Tens una sol·licitud d'amistat d'en Fidel Caselles Vidal. I tu, que no coneixes en Fidel Caselles Vidal i que n'estàs fins al capdamunt de correus d'aquest tipus, maleeixes el dia que et vas donar d'alta a Facebook. Però et ven la curiositat i hi entres per saber qui és aquest paio. La seva cara no et sona. A veure, les amistats en comú, aquests i aquestes sí que els coneixes. Són escriptors de la pàgina on tu també jugues a ser literat a temps parcial. Molts d'ells l'has vist en alguna trobada o presentació de llibres. La seva cara et sona. I penses que Fidel Caselles Vidal deu ser un usuari d'aquesta pàgina i que es deu amagar darrere un pseudònim que probablement no deu ser tan desconegut. Cliques a confirma i d'ara endavant tu figuraràs en la llista d'amistats d'en Fidel Caselles Vidal i en Fidel Casellas Vidal figurant a la llista de les teves amistats. I penses que, en realitat, els amics que tens es poden comptar amb els dits d'una mà i encara te'n sobren. I continues amb la teva feina, que ja en tens prou, amb totes les coses amb les que t'has compromès perquè obrir el correu i tornar i trobar tants megabytes inútils desespera qualsevol. I obrir-los, llegir-los i, si cal, contestar-los, et fa perdre un temps preciós. I passa les setmanes i un dia llegeixes al diari que s'ha produït un atemptat en una gran sucursal d'un banc molt cèntric i concorregut. Un sonat s'ha carregat 30 persones amb una escopeta de canons retallats abans que els de seguretat l'hagin pogut deturar. La policia l'interroga i no es creu la seva història de que la massacre l'ha perpetrat ell sol. Aquells que els hi pronuncia un discurs sobre les perversions del sistema i la cobdícia dels bancs. Ells busquen alguna organització criminal al darrere i comencen a investigar. Entren en el Facebook, en el mur de l'assassí, i veuen les amistats que té. Truquen a la porta. No tens ni idea de qui pot ser a aquestes hores.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, Jordi. Bueno, Jordi, tots, eh?
Bona nit, bona nit, bona nit.
També hi són, també hi són. I som tots pendents i expectants per saber més d'aquesta novel·la, d'aquest supervendes de Jaume Cabré, Jo confesso.
I llarguíssim conte, novel·la.
Novel·la.
Sí, llarguíssim, 1.008 pàgines.
Sí, un rècord.
També disponible en e-book per qui no vulgui carregar, en tant de, perquè és ideal per fer peses, eh? I a veure, l'edició de butxaca, que jo sàpiga, encara no ha sortit, però bueno, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, 1.008 pàgines, sí, pesa. I el preu, clar, el preu també és dels que passa dels 25, eh? Però bueno, a veure, val la pena, eh? Totalment. No és només un èxit de supervendes, com tu dius, Jordi, és molt més que això, molt més que això. És una mena d'història d'amor, no? O sigui, el fil conductor és una carta d'amor que escriu el nostre protagonista, que es diu Adrià Ardèvol, i de fet una mica el que fa és la història d'un violí que ens va transportant per tres èpoques diferents de la història de la humanitat. Comença a l'edat mitjana i després aquest violí... tot això són tres històries fetes en flashback, eh? Són paral·leles, però clar, al ser en diferents moments del temps, doncs, òbviament, està clar que ha hagut de passar alguna cosa, quelcom més des de l'edat mitjana fins a la Segona Guerra Mundial, a la que ens tornem a trobar el violí, fins a l'època actual. L'Adrià Ardèvol és... jo diria, bueno, que bueno, és una persona que parla nou idiomes, entre els quals hi ha quatre llengües mortes, que són el sànscrit, l'arameu, i ara no em feu dir les altres dues, però bueno, també són dos llatí, i no sé quina és l'altra, no és grec, però és una altra d'aquestes també estranyes. I és una persona que té una intel·ligència abstracta molt, 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 molt analítica. Jo gairebé, o sigui, des de la meva opinió professional, crec que és un sobredotat. No com el nen de la setmana passada que us comentava del llibre de la Pancol, que era més que una cosa sobredotada, era una cosa esotèrica, no? Sinó que aquest, en totes les seves vessants, no? De la sobredotació. Llavors, la primera part del llibre ens explica una mica com és l'Adrià de petit, no? Després, més endavant, com que està en llest, se'n va estudiar a Alemanya, però com és la seva vida en el pis de l'Eixample, on viu, no? I doncs tu fas... et fas la idea de que estàs vivint i visquent totes les situacions que a ell li estaven passant. I està molt bé. Aviam, és una novel·la que fa molta, molta, molta pena acabar-la, però molta. És d'aquelles típiques novel·les que quan arribes a la meitat vas enlentint el ritme, vas enlentint el ritme, perquè et fa molt greu. És una... tornant al nostre protagonista, l'Adrià, és una persona, aviam, que està molt ben documentada, que té una visió molt àmplia de la història. La història del violí, que insisteix, és el fil que quan l'engranatge va al voltant del fil del violí, no? et fa una mena de recorregut, no?, històric, i, però també social. I també sentimental, perquè he començat dient-vos que el llibre és una gran carta d'amor, no? També hi surt el desamor i també surt els sentiments, la culpabilitat, el mal en si, està present en alguns moments, sobretot quan estan referits a tota la part de... Bueno, a les tres èpoques que us dic, però la Segona Guerra Mundial, doncs, està surt molt aquest concepte de mal. És d'aquells llibres que un, quan l'acaba, es pregunta, bueno, i ara què llegiré? Quin altre llibre donarà la talla? Vull dir que jo la setmana que ve no sé de què us parlaré, però és que em costa molt pensar a veure quin donarà la talla igual que aquest llibre. Ja sabeu que Jaume Cabré era profe també, ara és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, però a més també és guionista d'èxit en telesèries. Jo, com que no miro massa la tele, no us puc dir si són bones, dolentes o quina mena de guionista televisiu és, però vaja, si és igual que escriptor, doncs és per enganxar-s'hi, francament.
I tu creus que aquesta novel·la seria potser una de les candidates a les 10 millors novel·les en català d'aquest segle?
Oi, Jordi...
Perquè, no, jo t'ho dic perquè hi ha qui la qualifica com, vaja, d'obra mestra.
Sí, jo és el que et dic, és que jo ara ja diria la millor, i tu saps que sóc una fan de La Colometa i d'altres llibres, però jo no havia llegit mai res d'aquest
nivell.
Sí, d'un autor nostre, a més, que això és el que més, saps, el que més et fa sentir, ho fa, que és nostre, que és d'aquí.
Carai, ens fas venir ganes de llegir-la.
Doncs sí.
En llegirem, aquest llibre l'hem de llegir, ja ens has convençut, I suposo que la gent que ens escolta també.
Jo quan acabi aquest, vull anar corrents a comprar, bueno, si el pressupost m'ho permet, hi ha La Teranyina i L'Ombra de la Unió, que són altres dos llibres del mateix autor.
Jo els tinc aquests, sí. Aquests els he llegit. Són bons, sí. Són bons.
Són bons, sí, però com aquest, és que és el que us dic, em fa por que no sigui, saps, de dir, bueno, és que ara qualsevol llibre, no sé quin, si li arribarà a l'alçada.
El Fra Junoi o L'agonia dels sons, que és un altre d'ell mateix, també. Hi ha una sèrie de llibres, sí.
Sí, ja us explicaré la setmana vinent, a veure si trobes quelcom que faci patxoca.
Esperem que sí.
Molt bé.
Una abraçada.
Comptem amb tu.
A vosaltres.
Adéu. Una abraçada. Adéu.
El noticiari.
Bé, encara que no sigui notícia estrictament literària, com que té relació amb la llei de premsa franquista i tot això, hem de dir una notícia que ja sabeu, Fraga la mort. És una... Llegi un framés de Xavier Montanyà que parla sobre aquest tema, perquè, de fet, és una mica dur, però val la pena a vegades llegir-ho, perquè molta gent s'oblida de moltes coses. Diu, Fraga és la clau de volta d'una democràcia molt limitada, restringida, i ara indefensa per la involució que ens cau al damunt. Fraga i els feixistes espanyols van guanyar la guerra, la postguerra, la transició i la democràcia. Sempre ens han guanyat, sempre perdem. Si no, fem un cop d'ull als elogis que avui li dedica tothom. També va passar amb Samaranch i amb Sentís. I un altre fragment més avall diu, oblidar ha estat el nostre crim per complicitat. Per ètica i honor no es podia, no es pot, oblidar Grimau. Vitòria, Granados i Delgado, Montejurra, la descolonització de la Guinea Equatorial i les seves conseqüències sagnants, o l'assassinat del jove estudiant Enrique Ruano, llançat al buit per la policia, que Fraga, aleshores ministre de Franco, va fer passar per suïcidi l'any 1969. La seva implicació en aquests crims i el silenci que han pactat tots aquests anys amb els seus polítics més importants són la prova d'aquesta indignitat.
Bé, a vegades us recomanem pel·lícules per anar al cinema, a vegades us recomanem obres de teatre, doncs bé, també va bé que us recomanem conferències i més si estan relacionades amb la literatura. Ens hem assabentat que es farà un cicle de conferències titulat Clàssics Moderns des del 23 de gener fins al 20 de febrer, o sigui, és la setmana vinent, és ja. Sempre es fa els dilluns i aquestes conferències es fan al Caixa Fòrum a càrrec de Laura Borràs, professora de literatura comparada a la Universitat de Barcelona. Dilluns vinent, 23 de gener, 2:15, a la mateixa hora que l'homenatge al Segarra, precisament, haureu de triar on voleu anar. Es fa una conferència que es diu Introducció a la lectura, vigència i actualitat dels clàssics. El 30 de gener, a la mateixa hora, Èdip Rei de Sòfocles, una tragèdia del coneixement. El 6 de febrer, l'obra mestra desconeguda de Balzac, Creació i destrucció. Dilluns 13 de febrer, una altra conferència sobre les morts de James Joyce, literatura i música. I s'acaba aquest cicle de 5 conferències el dia 20 de febrer, 7:45, amb la metamorfosi de Kafka, de metamorfosis i transformacions. El preu per conferència és de 2 euros, i això ho trobareu al Caixa Forum.
Bé, i s'acaba de publicar un estudi sobre la llibertat des del punt de vista genètic, l'enigma de la llibertat, de David Bueno Torrents, publicat per Edicions Bromera, a un preu de 21,95 euros. És un viatge fascinant a les intimitats de la nostra espècie i als sentiments que considerem més nostres. L'enigma de la llibertat ens apropa a la base biològica i evolutiva d'una de les característiques que ens és més preuada, la nostra llibertat, i proposa que aquesta és la millor adaptació que l'evolució ens ha ofert per garantir la nostra supervivència.
I els últims segons que es queden, parlem de que Espai Mallorca, un espai del qual hem parlat moltes vegades, es tanca. A partir d'avui, dilluns 16, es cancel·len tots els actes que hi havia previstos i fins que el govern de Mallorca no pagui la gent que treballa allà, doncs no, el Gremi de Lectors, que és qui gestionava això, no tornarà a obrir-lo. Per tant, queda com una cafeteria, però es perden tots els actes culturals que fins ara es feien. Esperem que es puguin recuperar algun dia. I amb això ja deixem.
La crònica.
Bona vesprada, Empar, ja estem aquí. A veure, què ens vols explicar
vesprada,
ràpidament?
Joan, molt bona vesprada a tots, ahir a l'estudi, a totes les persones que ens escolten. I quina pena, no?, això de les illes, de l'espai Illes Balears. Quina pena que es tanque. Ai, aquests governs que tenim.
Sí,
mare
sí.
Meua.
Mare meua.
Mare meua. Doncs mira, sí, per contrarrestar la iniciativa d'aquests governs que tenim pel País Valencià, el barri del Cabanyal, que sabeu que és un barri emblemàtic, veritat, dels pescadors i que guarda una de les fesonomies de la ciutat més boniques que hi ha, doncs bé, estan resistint a base de retallar les façanes en paper i treballar-les als instituts i als col·legis. Es tracta d'un projecte que ha finançat el Ministeri de Cultura. És un projecte amb 1.000 baralles que representen d'alguna manera les façanes de les cases més emblemàtiques de la ciutat. És una mena de pedagogia des de la trinxera, veritat. La iniciativa, com us dic, es tracta la part endavant, Cabanyal Archivo Vivo, i es tracta d'arribar a xiquets entre 6 i 12 anys per mostrar-los el patrimoni arquitectònic i cultural que està amenaçat des de fa molt temps perquè volem prolongar l'avinguda de Blasco Ibáñez fins a l'eixida del mar, i això significaria solar algunes d'aquestes cases tan extraordinàries del modernisme de principis de segle, veritat.
Però el Tribunal Suprem no havia prohibit que es tiressin a terra algunes d'aquestes cases?
Sí, sí, això sí. El que passa que tu ja saps com són aquestes coses, que
sí.
El superior va al Suprem i el Suprem va al Constitucional i és el conte de
mai
que mai no acaba,
sí, sí.
Exacte. I bé, d'alguna manera han volgut tirar endavant aquest projecte, jo crec que és una bona manera de... són molt xules, les façanes són molt xules, estan a color, però jo crec que és una manera d'aprendre el Cabanyal i d'aprendre el patrimoni que encara es queda, no? És part de la ciutat i, per tant, jo crec que no s'ha de perdre, no només als barris i als col·les i als instituts, sinó també qui vulgui, perquè se n'han preparat lots per als col·les, hi ha, com us dic, 1.000 editades, però també es pot descarregar a www.cabanyalarxivovivo.es. Se pot imprimir i fer-se en casa, muntar-se la façana a casa, veritat, d'aquestes cases. I d'alguna manera, per continuar amb el patrimoni, doncs passem al patrimoni verbal que tenim, no? Perquè jo crec que la nostra llengua és molt rica en dites i en frases, I a mi m'agrada, avui que és gener, a principis de gener, recomanar-ne alguna. I és que demà celebrem la festivitat de Sant Antoni. I així al País Valencià són molt típiques les Sant Antonades. Igual que fem en Sant Joan a l'estiu, doncs nosaltres serà també la festa d'hivern, que és demà Sant Antoni, demà dia 17, doncs en molts llocs del País Valencià que es fan actes especials. Un d'ells, el més emblemàtic segurament i el més conegut, el de Canals. Això està a la comarca de la Costera. I després el de Forcall, al nord, a Castelló, ja a la franja pràcticament, en la frontera amb les tres províncies, veritat? Sant Antoni era el benefactor dels animals, el protector. I hi ha unes quantes dites, i us dic alguna, a veure. Amic i cavall, no els canses mai. El temps fa com la mula, no recula. El macho manso mata el seu amo. El bou sol llaura quan vol. I que a prop de la vaca està, alguna cosa mamarà. I en cau de conill, el que fan els pares, fan els fills. Hi ha moltes més, us puc dir alguna més, no sé si estem a temps o no, però vaja, en principi el que volia destacar avui era un poc això. Demà celebrem Sant Antoni, les Sant Antonades, es farà la crema de les fogueres segurament, i d'alguna manera el que tenim a casa són mascotes, veritat, això, gats, gossos, algun pardalet, algun peixet, algú té a casa algun bitxo així raro, no? Però aquesta és d'alguna manera, la manera de treure aquesta tradició, sobretot dels més xicotets, suposo.
Molt bé, ho hem de deixar aquí en part. Perquè...
Ui, sí, molt bé.
Perquè és que ja ens hem...
Fins a la propera setmana, que us contaré moltes més coses.
Molt ben part.
Una abraçada. Adéu,
una abraçada a tots i tots.
Adéu.
I bé, ja som al límit del programa i hem arribat a la frase. La frase d'avui és innocua, innocent, senzilla. El temps posa totes les coses al lloc que els correspon. La dediquem a Manuel Fraga Iribarne.
Bé, amb aquesta frase del Jordi, amb la seva ironia que correspon a dins d'aquest context, doncs acabem aquest programa. Esperem que us hagi agradat i que la setmana que ve, indefectiblement, a aquesta hora, a les 9:10 al vespre, ens escolteu per sentir el tram de llibre 185.
Recordeu que aquest programa serà reemès dimecres a les 10 del vespre. Bona setmana.
Us esperem a tots la setmana vinent.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.